Carrer Major, Eduard Virgili.
Hola, bona tarda. De nou passen 4 minutets i 20 segons del punt de les 5. Com estan? Això és Carrer Major, el programa de 8 ràdios de la xarxa al Camp de Tarragona. Aquí els expliquem tot el que és notícia al territori, de vegades fins i tot una miqueta més enllà, per exemple, avui divendres 19 de febrer, perquè nosaltres fa una horeta que ens hi hem posat per encarar una de les principals notícies de la jornada a nivell de país. Aquest matí el Procicat ha decidit mantenir 7 dies més la totalitat de les restriccions fins ara vigents, però sí que ha aprovat una certa flexibilització d'algunes mesures que afecten sobretot els més petits. D'aquesta manera s'autoritzen les activitats extraescolars de tot tipus i l'esport escolar, així com també les activitats de l'àmbit del lleure educatiu dirigides a infants d'educació infantil i primària. I a més s'equipara l'esport federat i els consells esportius pel que fa a poder entrenar amb més de 6 persones i a participar en les competicions permeses. El govern ha decidit no alleugerir les restriccions en constatar una tendència a l'aplanament de la corba epidèmica, fins i tot amb un mínim repunt d'alguns indicadors, com per exemple l'RT. Si vostès volen saber com es tradueix tot això a escala local, no canviïn de dial perquè de seguida ens en farem ressò. Dit això, ara continuem transitant pel carrer Major i centrarem la mirada en el món més animal, en la cultura musical i també en l'homenatge al nostre heroi local. Tres rodolins. O el que és el mateix, proximitat i quilòmetre zero. Som-hi!
Carrer Major, la marca del territori a les ràdios locals del Camp de Tarragona.
Passen 6 minuts i 20 segons del punt de les 5 de la tarda. Dic, avui que anem bé de temps, perquè hem invertit l'ordre de les coses. Deixin-me que escolti una miqueta la sintonia d'aquesta secció, que gairebé... Sí, tornem a posar, sí, sisplau, curto, va, tira, tira. És com a emotiva, no? És com a èpica, perquè, vaja, el que fem en aquest espai és treure'ns el barret, homenatjar els nostres herois i heroïnes locals, aquelles persones, aquella gent amb qui convivim en el nostre dia a dia i que en un moment tan delicat com l'actual, en un moment de pandèmia, han seguit fent la seva activitat i a la vegada s'hi han pogut, han donat un cop de mà en els altres. Cosa que, ostres... ens permet estar ben orgullosos de la societat amb qui vivim. Marxem pitant fins als estudis de Ràdio L'Hospital de l'Infant. Allí tenim a la nostra companya Ariadna de la Calle. Ariadna, bona tarda.
Bona tarda, Eduard.
És maca aquesta sintonia, que gairebé mai escoltem perquè la deixem de fons, que ja anem justos de temps.
Sí, la veritat és que com sempre anem corrents, doncs mira, no la gaudim gaire, però sí, és molt bonica, oi tant? Sí,
home, sí. Saps qui correrà avui, no?
Sí,
porta entrenant ja no sé quantes hores fent l'escalfament ja, per sí, córrer.
Deixem-ho així.
No correrà ningú.
No.
Gestionarem el temps a la perfecció. Escolta, moment ara pel nostre homenatge. Com dèiem, explica'ns a qui va dedicat avui.
Avui és divendres i toca parlar d'esports. En aquest cas, i com ja vam fer fa unes setmanes, parlem de CrossFit, aquesta disciplina que des de fa uns mesos s'ha popularitzat tant i que ja tots de sobre sabem de què es tracta. Per conèixer una mica com s'ha viscut la pandèmia en un espai dedicat a aquesta disciplina, marxem fins a Cambrils i ho fem per saludar a Felipe Corbacho, propietari i entrenador de AQ CrossFit. Molt bona tarda.
Hola, buenas. ¿Qué tal?
Explica'ns una mica com afronta AQ CrossFit una pandèmia, com s'afronta un equipament com un gimnàs, no? com el vostre, que de sobte us facin tancar.
Bueno, et contesto en castellà, que m'és més
sí?
còmode, però bueno, pots parlar en català si vols. La pandemia, bueno, nos ha afectado bastante, no solo a mí, sino que a todos los compañeros que no solamente tenemos gimnasio de CrossFit, sino que nos dedicamos al deporte. A pesar de que el deporte es salud, nos cierran, nos ponen restricciones, cumplimos con restricciones de mascarillas, limpiar material, limitación de aforo, limitación de horarios, pero bueno, tenemos que cumplir con lo que nos manda aquí estamos intentando luchar, salir de la pandemia de la manera más sòlida i fuerte possible.
Us ha estat molt complicat adaptar-vos a totes aquestes mesures que ara comentaves, sobretot amb el tema de l'aforament?
Bueno, estamos acostumbrados. Realmente lo bonito del CrossFit es que nos adaptamos y estamos preparados para lo que sea. En cualquier momento que a nivel de entrenamiento nos viene... lo que se decida, en este caso yo el entrenador, lo que decida poner a la gente, pues lo adapto a lo que hay. Y la situación del COVID, pues mira, ha hecho un poco lo mismo y nos ha hecho adaptarnos a pues lo que venga. Claro, el negocio como tal se ve afectado, hemos tenido que mover material y salir a entrenar a la calle, hemos tenido que, bueno... adaptarnos, alquilar una furgoneta, mover material, ha sido un poco de todo, pero bien, la verdad es que no me quiero quejar porque va muy bien la cosa. La gente está fuerte, no hemos tenido contagios, el sistema inmunológico de la gente al hacer deporte está muy, muy sano, muy bien. En general, felicidad.
Sobre això que comentaves ara de sortir al carrer, d'haver d'adaptar-vos al carrer, no? A un altre espai, com és això de fer esport en ple hivern al carrer?
Sí. Bueno, para quienes entrenan no pasa nada. Para nosotros que estamos quietos, porque los entrenadores nos quedamos quietos. Controlamos que esté bien hecho el ejercicio, que la gente esté en buena condición para poder moverse. Entonces, claro, para nosotros es un poco más duro porque pasamos el frío, pero por lo demás la gente se adapta, se pone más capas, cuando entran en calor se las van quitando y al final, bueno, se adaptan. Y el que quiera hacer ejercicio hace, se haga nieve, lluvia, llueva o haga lo que haga. Sí que es cierto que es más cómodo dentro, pero bueno, la gente se adapta.
I això s'ha sabut entendre? Ho dic perquè els que estem inscrits en algun gimnàs o en alguna activitat doncs, per tal de moure una mica l'esquelet, hem vist com des del mes de març, és a dir, aviat farà un any, canviaven totes aquestes restriccions i ara ens deien que podíem dintre, després que ho havíem de fer a l'exterior, que si havia de ser amb mascareta... Això de vegades s'ha fet molt complicat. És més, penso que també s'ha fet complicat per vosaltres, perquè havíeu de planificar les sessions davant d'una pantalla, perquè en molts casos ens l'heu fet arribar a través doncs, de vídeos per WhatsApp, per exemple.
Sí, sí, sí. O sea, nosotros en pleno confinamiento, cuando llegó marzo, grabábamos los vídeos en casa. Se lo enviábamos a la gente, lo colgábamos en YouTube, que la gente... pues se mantuviese un poco activa y pensando que serían 15 días, pues mira, pensamos, ya está. Al final fueron casi 3 meses en que la gente hacía deporte a diario en su casa. Realmente la gente lo agradeció mucho porque no tenían nada más que hacer. Entonces, bueno, y el que se ha querido adaptar con nosotros, conmigo principalmente, que bueno, soy el entrenador y el que llevo el gimnasio y el negocio, quienes se han querido adaptar y mantenerse pues conmigo hasta el final, hasta el día de hoy están. Hay quienes no se supieron adaptar y bueno, no pasa nada. Si quieren volver, pues las puertas son anchas. Pero hay quien sí y hay quien no. Hay un poco de todo.
Creus que canviarà una mica la forma? Ja et parlo ara de forma genèrica. La forma de practicar esport, perquè com ara comentàvem, no? Hi ha molta gent que durant molts mesos va practicar esport a casa i potser la seva rutina, no? Estava acostumat, per exemple, a anar al gimnàs i a sortir a córrer i ara potser s'ha quedat amb només sortir a córrer. Canviarà una mica la rutina de la gent que practica esport?
Totalmente. Sí, sí. I creo que la gente... dejará de querer encerrarse, buscará una parte más funcional, más de salud, más de encontrarse bien, antes de ir a encerrarme a hacer hierros o a hacer bíceps, que no es, o sea, que cada uno lo suyo, pero bueno, lo veo cada día más, que la gente que no ha hecho deporte quiere empezar a hacer deporte, que no, que le han perdido un poco el miedo al CrossFit como tal, Bueno, hay un poco de todo por eso.
Però s'ha de fer bé, eh? Si la gent s'hi suma, vull dir,
Totalmente.
que no quedem tots ara a casa seguint les instruccions que puguem trobar per internet sense que ningú ens aconselli, perquè després és quan venen les lesions o quan fem coses que millor,
Totalmente.
doncs, que ens vinguin guiades per un professional. Allò de les peses, no? En lloc de peses, unes garrafes d'aigua. Això hi ha hagut molta gent que ho ha fet aquests últims mesos.
Totalment. Totalment. Sí, o
Fem una
sea, era
cosa.
parte del entreno. Al final yo distribuí material, lo tuve en material parado 3 meses. Los socios que estuvieron, distribuí material entre ellos. Y sí que es cierto que lo intenté hacer con quienes llevaban más tiempo conmigo para que no se hiciesen daño. Pero sí, la idea es estar. O sea, mis clases son de 10 personas y no de 30 o 25. Entonces, 10 personas por un profesional se pueden controlar. Más allá de eso, 12 como mucho, pero yo lo veo complicado cuando veo clases muy grandes y veo cosas incluso presencialmente hablando.
S'han de mantenir molt la prudència, sobretot en les sessions que s'han pogut reprendre i en aquelles que són telemàtiques. Bé, no em vull imaginar la feinada que tenen els monitors o els professors, com per exemple el nostre convidat d'avui, el Felipe. Felipe, et volem posar a prova. Tu és qui fa suar la samarreta als teus alumnes. Ara te la farem suar nosaltres a tu, et sembla?
Perfectament.
Sí? Vinga, doncs
Estic preparat.
et farem 10 preguntes, 10 preguntes breus, com un test, que el que busquen són també respostes molt breus, amb una o dues paraules, tan ràpid com sigui possible. L'Ariana de la Calle és l'encarregada de manar tot aquest munt d'exercicis. Així que endavant, Ariana, quan vulguis.
Som-hi, doncs. Completa la frase. El que més es troba a faltar d'abans de la pandèmia és...
Els pares.
De l'1 al 10, quina nota poses a la gestió de la crisi?
Zero.
Si et truquen ara per administrar-te la vacuna, marxes al consultori o cedeixes la dosi a algú altre?
Jo me la vull posar.
Una banda sonora o música que et serveixi per refer-te dels moments més difícils.
Rock.
Hem de donar suport a la cultura i pots escollir entre anar al teatre, al cinema o a un concert. Amb què et quedes?
Teatre i concert.
Ets més de menjar per emportar o de cuinar a casa?
Cuinar a casa.
I quina és, doncs, quin és el plat estrella que cuines a casa?
coses a la planxa, molt sant, moltes verdures.
Alguna cosa que hagis descobert o redescobert amb la crisi de la Covid-19?
L'amor.
I aquesta secció del programa nosaltres li dediquem als herois i heroïnes locals com tu. Amb quin superheroi t'identifiques?
Superman.
I ja per acabar, un desig o propòsit perquè es faci realitat aquest 2021.
Però no te lo puc dir.
Encara no ens l'havien respost d'aquesta manera l'última pregunta del qüestionari. Clar, perquè si els
Clar.
desitjos, no? Si els desitjos els diem, després no es compleixen. És com quan
És
veus
veritat.
una estrella
Un estel,
fugaç
sí.
i que sí,
O
clar, si
una
mal no diguis...
pestanya d'estas.
També, és veritat, també la pestanya.
Sí, o la dent de lleó, no? Al final demanem un
Res.
desig i no es pot dir.
Els desitjos no, els desitjos ens els guardem, eh? No els manifestem. Escolta una cosa, ens han fet arribar, Felipe, un missatge per tu.
Diga.
Una nota de veu d'aquestes de WhatsApp. Ens han dit, quan tingueu el Felipe al programa, li poseu i a veure si ens coneix, a veure si sap de què va la cosa, si és conscient del que li parlem. Mira, escolta, és aquest missatge.
Felipe es una persona admirable. Tiene una gran pasión por su trabajo. Es capaz de levantar un negocio de la nada, dedicando horas y más horas sin mirar el reloj. Es una persona muy cercana a la gente y siempre que puede va a poner su granito de arena para ayudarte. Se autoexige muchísimo con él mismo y esto se nota en su día a día, tanto dentro como fuera del box. Le gusta y le encanta ver cómo la gente comparte su pasión, el CrossFit, y va mejorando y motivándose cada día más. Te ayuda a marcarte objetivos y a romper tus límites, algo que motiva a todo el mundo. Cuando entras por la puerta del box, siempre sales con una sonrisa. Le animo a no perder nunca estas ganas que le pone a la vida, a no rendirse jamás y tirar adelante. Sé que va a llegar muy lejos.
Felipe, d'on surt aquesta energia que ens expliquen, que transmets, que vius tan intensament?
Me gusta lo que hago.
Mucho. És la clau aquesta, eh? És la clau.
Escolta, i ara
me rodeo de muy buena gente también, por eso.
I ara com s'encara ja aquesta recuperació, podríem dir, de mica en mica, molt lenta, de la crisi que travessem amb la Covid-19. Com l'esteu preparant vosaltres des de les vostres instal·lacions?
Bueno, mucho trabajo. Le dedico muchas horas al negocio, mucho esfuerzo. Y he preparado instalación exterior e interior. Si por cualquier cosa nos prohíben entrenar dentro, pues tenemos instalaciones fuera. Si se puede entrenar dentro, al final me adapto a lo que la situación merezca. Y es trabajar todo lo duro que se puede.
Doncs escolta, celebrem que sigui d'aquesta manera, amb aquesta intensitat, que mantinguis aquest optimisme i que sobretot el sàpigues transmetre a totes les persones que passen per l'ACU CrossFit. Enhorabona per ser incansable i per compartir-ho avui amb tots nosaltres. Felipe, una abraçada ben forta.
Igualmente. Muchas gracias.
Gracias, Felipe.
Ariadna, marxem, escolta, amb aquest Highway to Hell que ha escollit el nostre homenatjat avui, eh? Ens traiem el barret com cada divendres davant de tots els professionals del món de l'esport.
Sí, la veritat és que emociona, eh? Al final tothom, quan ens dediquen aquestes paraules que ens arriben, tothom s'emociona i ho sabem transmetre a través de la ràdio, que crec que és molt important, eh? Amb això em quedo.
I així ha de ser. Ariadna de la Calle, que tinguis un molt bon cap de setmana. Fins dilluns.
Igualment, fins dilluns.
El valor del Camp de Tarragona. Carrer Major.
Són un quart i mig de 6 de la tarda, moment idoni per descobrir la banda sonora d'un divendres. Sona així. I need who 6 minutets encara no, perquè siguin en punt 2:15 de 6 de la tarda. Va, marxem pitant fins als estudis de la nova ràdio de Reus, perquè allí tenim, com sempre, puntual en aquesta hora, el nostre company David Fernández. Aquí ja podem saludar. David, bona tarda, què tal, com estàs?
Hola, bona tarda. Bé, amb ganes d'agafar el cap de setmana ja, eh?
M'ho penso, vaja. I segurament que aquest és un sentiment que comparteixen molts dels nostres companys i companyes i molts dels nostres oients que ara mateix tenen sintonitzada la seva emissora de proximitat. Escolta, hem fet un canvi de registre contundent, important. Veníem de rock dur i ens quedem amb quelcom que estaria a un extrem totalment oposat, eh?
Sí. Avui el que hem fet és allò que a vegades fem, Eduard, que ja saps que és una responsabilitat, de parlar d'un artista que després entrevistarem, eh? Amb qui després conversarem. És amb aquesta veu que estem escoltant, és la Sara Sambola, una cantant barcelonina, però que tot i així té molta relació, molta, amb la ciutat de Reus, hi ha viscut, i també compta amb músics de la ciutat i del territori, com són l'Aleix Bové, el Gerard Marçal, l'Ali Daumon o el Sergio Definicio. Dissabte, a les 8 del vespre, presentarà el seu darrer disc, que es diu A mi me llaman, és aquest que estem escoltant. Ho farà al Teatre Bertrina, en un concert especial, perquè, clar, com diem, d'alguna manera, doncs, juga a casa. Aquest treball és un viatge cap a diferents músiques mediterrànies. De fet, la Sara és graduada en cant flamenc, però, a banda del flamenc, també ha treballat fent jazz, soul, bossa nova, fado i fins i tot música electrònica, que, de fet, l'any passat presentàvem un disc del grup Dopamine, on ella cantava, sí, i que no tenia res a veure amb això que avui escoltem i amb el que presentarà al Teatre Bertrina. En aquest disc que avui ens ve a explicar hi ha cançons pròpies, versions en diferents llengües, entre d'altres doncs, del Neme Qui Te Pa de Jacques Brel, un tema en àrab, que ja van interpretar la Lola i Manuel, o fins i tot una peça tradicional safardí. Tot plegat d'una forma, aquesta interessant proposta, que es caracteritza sobretot per aquesta veu que estem escoltant. Arnau, posa-la. Doncs és la veu de la Sara Sambola, justament, Eduard, doncs la persona que avui ens acompanyarà.
Em penso que ja la podem saludar, no? La tenim a l'altra banda del fil telefònic, David.
Hola, què tal?
Hola, Sara, molt bona tarda.
Bona tarda.
Avui hem de dir que la Sara no ens podia acompanyar des de Reus perquè està a Barcelona, on avui tenien un darrer assaig abans del concert aquest de demà, que suposo, Sara, que deu haver moltíssimes, moltíssimes ganes, eh?
Doncs sí, la veritat és que amb els pocs concerts que es poden fer avui en dia estarem amb moltíssimes ganes de demà. Sí, sí.
I a més perquè és a Reus, tu no ets reusenca, però vaja, una mica com si ho fossis, eh?
Sí, quasi, jo estic quasi. Sí, la meva parella és de Reus, els músics amb els que toco són de Reus i porto molt, molt de temps vinculada a aquesta ciutat, la veritat.
Uh-huh. Sara, expliquem una mica el disc. L'any passat, ara ho explicàvem, vau editar un treball amb un caire més electrònic com a Dopamine, has tocat diferents pals musicals, però en aquest disc t'has centrat en peces del Mediterrani, que potser tenim més a la vora del que pensem. Per què vas voler que aquest fos el punt de partida d'aquest treball?
Bé, aquest disc, en veritat, no és tant un punt de partida, perquè ve ja de fa molts anys, no? Som una banda que abans ens deia Magarta, ara hem canviat el nom i ja som Sara Sambola, però són temes que fem des del 2013-2014, que vam voler començar a iniciar com aquest viatge sonor de sons del Mediterrani, i llavors amb aquest disc hem volgut recollir una mica tots aquests temes que fèiem des de fa tant de temps i que a poc hem anat doncs, trobant-li una sonoritat pròpia, no? Una sonoritat més com, que ens caracteritza com a grup, diguem.
De fet, en una entrevista vaig escoltar que deies que el Mediterrani és com un signe d'identitat per a tu. No sé si en som prou conscients a vegades d'aquestes arrels i del patrimoni històric i cultural d'aquesta zona on al cap i a la fi ens ha tocat viure.
Sí, bueno, jo crec que al final són maneres de sentir i de ser, no? Hi ha persones que potser no se senten mediterrànies i que doncs, potser podrien fins i tot viure a altres llocs i no tenen aquesta, no sé, aquest símbol d'identitat. Per mi sí que és com algo que considero que em defineix molt com a persona, no només a la música, no? I sempre m'han atret molt els sons els sons que tenim per aquí a prop, no? I sempre he estat com molt, molt interessada en descobrir noves sonoritats, doncs ja sigui d'aquí, de França, del voltant, i sempre els he volgut doncs adquirir, saber-ne més i doncs trobar-li una sonoritat pròpia. I sempre m'he sentit així, llavors des de que sóc, diguem, adolescent, que tinc aquest sentiment, no?
I què tal això de cantar en diferents llengües? Perquè clar, algunes les tenies més a la mà, però altres ha estat un esforç.
Sí, algunes, sobretot amb el tema de l'àrab, ha sigut bastant difícil, perquè, bueno, de fet, jo coneixia, per a mi un referent molt gran era Lola i Manuel, ¿vale? Que tenen, o sigui, tenen discos on fan fusió de temes flamencos amb àrab, amb la llengua àrab. Però clar, després, parlant i coneixent a gent àrab, doncs em deien que els temes de la Lole no s'entenien molt bé i no estaven molt ben fets, diguem, en el que fa l'idioma àrab. Llavors, clar, m'has hagut d'aprendre de nou i l'àrab té unes coses difícils a l'hora de pronunciar, té certes vocals molt complicades i m'ha costat bastant. La veritat és que m'ha costat anys poder realment reconstruir un altre cop els temes que teníem i poder-los cantar més o menys bé. Per tant, em fa molta il·lusió quan els canto en algun lloc i hi ha algú del públic que parla àrab o que és àrab i em diu, ostres, que bé, no? Em fa molta il·lusió perquè ha sigut un treball bastant gran, la veritat.
Sí, s'agraeix aquesta resposta. Què t'han dit? T'han dit que parles bé això de l'àrab o que ho cantes bé?
No parlo, ¿vale? No tinc ni idea, però sí que les cançons, sí que sé el que volen dir i me les he treballat. I sí, m'han dit que estan bé, que estan ben pronunciades. Però bueno, amb les altres llengües no he tingut tant de problema perquè són més fàcils, no? Però amb l'àrab sí que ha sigut difícil, la veritat.
Ara ho deies, és un repertori que feia temps que treballàveu amb els Àgarta, ara us heu decidit enregistrar-lo amb aquest nou rumb, com a Sara Sambola. I ho heu fet en directe als estudis a Q de Vilaseca. Per què heu escollit aquests estudis i per què vau preferir fer-ho així? Suposo que per captar doncs, el moment, l'essència, no? de la música que feu en directe.
Exacte, perquè bueno, com has dit abans, havíem ja fet un disc amb alguns altres músics, però també alguns que també estan en aquest grup d'ara, de la música electrònica, de superproduït, d'estudi, i volíem, en canvi, ara fer doncs, el treball que realment reflexava aquests anys que havíem treballat amb Àgarta, no? I en veritat és un so molt viu, que sempre havíem fet en directe, molt acústic, llavors ens interessava molt captar aquesta energia, no? Té les seves coses bones i les seves coses dolentes, però sempre, doncs, com que ha sigut sempre una banda que hem fet directes i hem sonat, doncs, d'aquesta manera molt viva, volíem captar això. I el de l'estudi, doncs, perquè el Xavi Moreno, que és el noi que té l'estudi, és amic dels músics i el coneixíem i tal, i per això vam decidir fer-ho allà.
Sara, escolta, i com ha sigut fer-ho precisament en un moment tan delicat com l'actual, en un context sanitari de crisi que afecta tots els sectors i que un dels que més ressentits hi ha precisament és el cultural, el musical. Llançar-se a la piscina en un moment com aquest suposo que no és fàcil, no?
No, no és fàcil, però per nosaltres, en veritat, el moment no era molt important. Portàvem molt de temps volent gravar i, de fet, vam gravar abans de la pandèmia. O sigui, no sabíem que vindria. I llavors, després, quan vam llançar el disc, ja, en veritat, ens era bastant igual, perquè no teníem res millor a fer, sinó que volíem llançar el disc, que la gent escoltés els temes i, doncs, mira, per sort, doncs ara tenim aquesta presentació, que per nosaltres ja és molt. I ja es veurà, no? Perquè tampoc sabem quant de temps durarà. Llavors també estar sense treure coses, vull dir, jo sóc una persona que necessito estar sempre fent coses a nivell musical, no? I doncs mira, no m'arrepenteixo per res, la veritat. Estic supercontenta d'haver tret el disc.
Sempre necessites fer coses i coses diferents, perquè l'any passat traies aquest disc amb Dopamine. Com va anar aquest experiment? Perquè clar, us coneixíem d'això, d'Àgarta, precisament. Vam veure que traieu aquest disc, que ens va descol·locar una mica quan vam descobrir que estàveu treballant en aquest projecte. Com va anar i quina rebuda ha tingut?
Home, la veritat és que Dopamine sí que va... Jo crec que va ser una mica més xocant, perquè sí que es van portar... Diguem, va ser just quan va venir la pandèmia, o sigui, el disc de Dopamine el vam treure el gener del 2020 I clar, el març del 2020 ens van confinar, llavors clar, teníem presentació al maig, teníem una minigira també que ens havíem d'anar a alguns festivals, i tot això es va cancel·lar durant aquells mesos. Llavors allò va ser una mica dur, perquè amb Dopamina havíem invertit molt, molt, molt de temps, perquè és una feina d'estudi, molt, no? O sigui, l'Aleix, l'Ivan, tots els músics havíem estat aquí hores i hores a l'estudi de casa, un estudi casero, però havíem invertit molt de temps. Llavors sí que el fet de que arribés la pandèmia, doncs va ser una mica dur. Però bueno, tot i això, la veritat és que el disc ha rebut bastanta bona acollida, o sigui, hi ha gent que no se l'esperava per res, però molta gent, no sé, ens ha felicitat molt, hem vengut alguns també, ens han publicat un article al Mundo Sonoro, però bueno, clar, no hem pogut realment presentar-lo, o sigui, ens ha faltat aquesta part de moviment, no?
I ara, clar, la intenció que és anar combinant els dos projectes, perquè són dos projectes molt diferents entre ells.
Molt, 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 però justament, o sigui, jo tinc més projectes encara, no només aquests dos, que avui en dia has de tenir moltes coses, perquè, bueno, és la nova modernitat, jo crec. I sí, a mi m'encanta combinar-ho, perquè són dos mons diferents, però que a la vegada també formen part de mi mateixa, no?, una mica. Vull dir, jo tinc aquesta influència, no?, de mediterrània i acústica, no?, de guitarra i veu, diguem, i percussió, que una mica és el que és, el que presentarem demà, bueno, amb més coses, flauta travessera i tal, però a la vegada també tinc una part com molt, diguem, de l'electrònica, no?, i del so més modern, que justament ara també està tinguent una mica de boom, no? I m'agrada tenir les dos vertents, la veritat.
I dius que en vindran d'altres, seran com a Sara Sambola, com altres projectes. Com a Sara Sambola no, perquè una mica agafes el relleu, no?, pel que ens has explicat de la música que feu amb Àgata. Per tant, vol dir que hi haurà altres projectes, altres noms?
Bueno, o sigui, Sara Sambola, diguem que ja és com el meu nom artístic, ¿vale?, que pot englobar molts projectes diferents. Sara Sambola en si, com a projecte sol, no és que hi hagin més, però, per exemple, tinc un altre projecte que es diu La Prenda Roja, que és amb dos cantaores més, que fem flamenco i també ho barregem una mica amb electrònica, i justament ara, en menys d'un mes, traurem un videoclip. I bueno, doncs tot el que vingui és benvingut.
Sara, ara ens anomenaves aquest bolo de la Malbertrina. Explica'ns una mica com portareu el disc al directe, què hi veurem, i a més tinc entès que, a banda dels músics que m'ha anomenat abans, també hi haurà alguna col·laboració.
Sí, exactament. Bueno, les col·laboracions són sorpresa, però seran molt guais.
Caram.
I no puc dir més. I el que veurem demà...
Una pisteta, sí, una exclusiva d'algú, va.
Bueno, va, doncs puc dir que seran dos artistes convidats i hi haurà un d'ells que ballarà.
Que ballarà, molt bé.
Ja tenim primícia, eh?
Ja està, sí, de moment
el caramel per tots els oients.
Sí, sí, sí. I doncs de demà, en veritat, doncs sí, presentarem el disc, però farem una mica algunes cosetes més. Farem un total de 10 temes i bàsicament 8 d'ells seran del disc, 7 o 8, vaja, i els altres doncs seran una mica algun tema que recuperem d'anys enrere, no?, que ho hem fet bastant sovint. I estem amb els músics, el Gerard Marçal, que és bastant conegut per aquí a Reus, que toca la flauta travessera, el saxo, els teclats. Estarà també l'Aleix Bové, que també és d'aquí de Reus, que toca la guitarra flamenca. Estarem amb la Lida Munt, que és percussionista àrab, de l'Orquestra Àrab de Barcelona. I estarà el Sergio Di Finizio, que és un músic d'aquí de Barcelona, italià, que toca el baix elèctric. I, bueno, doncs els temes, o sigui, el que és el tema principal és aquesta sonoritat mediterrània on fusionem diverses, diguem, llengües i cultures, no? Cantem alguns temes en àrab, cantem algun tema en català, cantem algun tema més flamenc, en castellà, cantem algun tema en francès, i, bueno, aquesta és una mica la línia que seguirem.
Sara, escolta, i quina és la sensació que teniu els artistes pel que fa, doncs, al públic? Hi ha ganes de poder assistir en aquests concerts? Què és el que transmeten quan, després de tant de temps, de seguir-vos segurament a través de les xarxes socials, en molts casos durant el confinament, de seguir-vos també en totes aquestes propostes que us hem d'agrair, que ens heu anat regalant? Què és el que us diuen?
És el que ens diuen, vols dir, el públic o què t'ofereixes?
Exacte, sí, sí. Quina és la sensació del públic? No sé si això es pot arribar a veure, de que hi han ganes.
A veure, t'haig de dir que és tot una mica estrany avui en dia. O sigui, crec que també hi ha de tot, no? Són uns moments estranys també, doncs, jo que he tingut la sort de fer algun concert des de que ha passat tot això de la pandèmia. Clar, veus els llocs una mica buits perquè, tot i que s'agotin les entrades ràpid, clar, són a vegades 30%, 50% d'aforament, llavors no tens a lo millor aquesta calidesa, no?, de que tenies abans, com a mínim, la meva sensació, no? És tot, veus les persones amb mascareta, a mi em falta una mica aquesta proximitat, però això no treu que la puguis anar creant, no?, des d'un altre lloc. Però hi ha de tot, hi ha persones que tenen moltíssimes ganes, hi ha persones que tenen més por, no?, a nivell de públic. Jo crec que la vida, doncs, ara mateix està en un punt molt raro, on hi ha molta barreja de sensacions, no? I llavors veurem demà, jo també estic intrigada per veure què tal, no? Jo tinc ganes de donar-ho tot, ganes de connectar molt amb el públic, perquè és de les coses que més m'agrada fer quan estic a l'escenari, i a veure què tal.
Doncs confiem que hi hagin aquestes bones sensacions i que de mica en mica aquesta por, a mesura que avancem també en la gestió de la pandèmia, que l'anem superant poc a poc, es vagi perdent, vagi quedant enrere, i tant de bo ben aviat les restriccions ara mateix que fan que la cultura hagi de ser en uns àmbits i seguint unes mesures molt estrictes es pugui anar també adaptant i flexibilitzant la manera en què la concebem nosaltres i ens l'oferiu tots els artistes. Sara, un plaer que ens hagis acompanyat. Tant de bo, després d'aquest bolo de demà al Bartrina, vinguin molts més concerts, que l'agenda es vagi omplint.
Ojalà que sí. Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Una abraçada. A reveure.
A reveure. Una abraçada. Adéu.
David, mira, arribarem gairebé al punt de 3:15 de la tarda escoltant precisament la nostra darrera artista que passa per l'Espai Cultural. Què et sembla?
Bé, molt bé. La Sara Sambolo, una proposta d'aquestes recomanable, i si no la coneixeu i voleu conèixer la seva música, busqueu-la a través de Spotify.
Així ho farem. Company David Fernández, des de la nova ràdio de Reus, que acabis de passar un molt bon divendres, bon cap de setmana, a reveure.
Bon cap de setmana. Fins dilluns. Adéu-siau.
Amb la Sara Sambolo el que fem és desplaçar-nos pitant fins als estudis de BXC Ràdio, perquè allí hi tenim, com sempre, a la nostra companya Paula Jansà. Paula, bona tarda, bon divendres. Com estàs?
Eduard, bon divendres. Igualment. Molt bé, i tu?
També, escolta, avui hem invertit l'ordre de les coses, però ja se sap que encara que inverteixis l'ordre dels factors, això no altera el resultat final, no? Alguna cosa així.
Sí, crec que estaves atent a les classes de matemàtiques.
Sí, 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 sí. En algunes més que en d'altres, eh? Després, quan van venir les derivades i coses ja més complicades, això ja em va començar a fer una mica de mandra. Però la cosa més bàsica encara ho vaig arribar a dominar. Les divisions amb decimals, me deien que era tenia un professor que em deia que era el crac de les divisions amb decimals.
I vas acabar fent lletres?
Sí, més valia. Més valia. Escolta una cosa, deia jo en la presentació d'aquesta segona hora de programa que avui una de les coses que faríem com cada 15 dies era envoltar-nos dels millors amics de les persones, que són els animals, són les mascotes.
Mira, ja sentim la sintonia. Exacte, Edu, avui parlem novament de les mascotes i com sempre ens diu la nostra col·laboradora, la Maribel, a qui per cert ja tenim per aquí connectada, que els animals són com nosaltres, no? Doncs quan nosaltres ens fem grans, què ens passa? Doncs que les nostres articulacions es rovellen i ens comença a costar moure'ns més de lo normal. Doncs...
Bé, hi ha qui més i hi ha qui menys. Depèn del que s'hagi exercit al llarg de la vida. Per exemple, tu que vas a fer crossfit, segurament que arribes arribaràs en més bona forma que no pas d'altres que són més, més sedentaris.
Exacte, com tu que fas hit però que a vegades te'ls saltes perquè no et ve de gust i aquestes coses rares que dius a les reunions. Eduard, la qüestió, que avui nosaltres volem parlar sobre l'artrosis que pateixen els nostres animalons. Maribel, molt bona tarda.
No la sentim, a la Maribel. Ai, a veure si...
Ara sí.
Tenia que apretar el botó.
No et preocupis.
Bona tarda.
Al Toni Mateus li ha passat el mateix. Deu ser cosa de la selva del camp, això.
Sí, ja no hi soc, però ara a la selva... No.
Maribel, no sé com és el cas dels gossos, però en el cas dels gats he llegit que l'artrosis és una de les malalties que més els afecta i, de fet, 9 de cada 10 gats amb més de 12 anys tenen degeneració en les articulacions i acaben patint artrosis.
Sí, això és cert, però els gats, al tenir una mida petita i bàsicament pel tamany, i també perquè són bestioles que és complicat veure com manifesten els dolors, doncs, normalment es diagnostica poc l'artrosi amb gats. És una cosa que la tenim present, però els propietaris no acostumen a portar el gat perquè li costa aixecar-se o perquè el veuen que li costa fer segons quins moviments. Amb els gats és menys freqüent que amb els gossos. Per un tema de percepció, bàsicament.
És a dir, que potser és més freqüent, el que passa que la gent no se n'adona tant o no n'és tan conscient, no?
Perquè sí, perquè ho manifesten d'una altra manera, sí.
De fet, Maribel, no sé si certes races tenen més predisposició a patir l'artrosis.
Amb gossos, les races grans acostumen a tenir més predisposició. Bueno, l'artrosi no és més que una degeneració de les articulacions, que abans que artrosi ha de ser normalment artritis, vale? Primer hi ha una inflamació i després hi ha una degeneració. I després això té un component genètic, doncs, per raça i per tamany, normalment, i després també hi ha un component adquirit en funció de diversos factors, com pot ser l'alimentació i el tipus de vida que porta cada gos.
És a dir, llavors, si el gos va a crossfit gran... o va a hit, no patirà tant d'artrosis quan sigui adult.
Bueno, nosaltres el que recomanem sempre és els cadells que han de créixer molt, doncs, és important que de petitons, primer, tinguin una dieta equilibrada i que mengin pinsos o suplements que portin contraprotectors per fer una bona formació de les articulacions i de l'esquelet en general, la musculatura, dels ossos i dels tendons i lligaments. I després, sobretot, després és molt important que això moltes vegades la gent no ho té prou present. Durant el desenvolupament d'aquests cadells, que aquests cadells poden augmentar tranquil·lament cada setmana 1,5 kg de pes, i d'una visita a l'altra doblen. Llavors, clar, els propietaris potser no són prou conscients de vegades, i per això els hi hem de... repetir que aquest increment de pes tan ràpid és un càstig per les articulacions. Llavors, és important que fins que no tenen un any o 14 mesos l'exercici sigui moderat, perquè hi ha gent que quan el gos ja té 6 mesos o 7, que ja està pinxet i ja té ganes de jugar i de fer coses, pues se'ls emporten a córrer mitja hora. No, això no s'ha de fer. No, s'ha de fer poc a poc.
Maribel, escolta una cosa. Parlaves de l'artrosis, però també dels precedents, no? Que és l'artritis. Clar, entenem, per tant, que això evoluciona. Però de la mateixa manera, amb una persona adulta que pateixi d'artritis i més endavant d'artrosis, se li pot aplicar un tractament, si és que n'hi ha, o no, o al final doncs, haver d'ajudar-se d'elements com siguin, per exemple, crosses o cadires de rodes o escales automàtiques. Però amb un gos o amb un gat, què se li pot fer?
Vale, quan hi ha artritis, normalment es pot controlar amb fàrmacs, amb antiinflamatoris, després hi ha altres tractaments, eh? Hi ha tractaments, ara hi ha tractaments molt evolucionats, fins i tot puncions amb cèl·lules mare, bueno, hi ha moltes coses a fer, infiltracions, però quan la cosa ja està molt degenerada, pues bueno, també hi ha, carritos i pròtesis, històries, unes coses que serveixen per poder portar-los amb una mena d'ansa perquè puguin anar... El que passa és que normalment, jo crec que amb això els gossos pues, tenen una mica d'avantatge, perquè com que no fan tants anys, arribar amb aquests extrems han de ser molt vellets o han d'haver tingut una vida molt castigada, perquè si no, abans de, per dir-ho una mica així, petar per aquí, doncs ja hi ha altres històries. I normalment quan un gos arriba amb aquest extrem de que les articulacions ja estan tan degenerades que no es poden aixecar, doncs llavors es sospesa tot una mica, perquè bueno, jo sempre he sigut d'aquest parer, com a persona, si a mi em donguessin a triar, doncs bueno, si has tingut una vida digna i arriba un moment que ja ets molt vellet i que no et pots ni moure i et donen a triar, doncs ja em sembla que ja sabria per on tiraria. No sé si ens entenem.
Jo t'entenc i comparteixo opinió amb tu, però això és un altre tema. Maribel, com ho notem que la nostra mascota té artritis? Perquè, clar, no es queixen, no diuen, ui, que em fa mal.
No, però es nota molt, eh? Mira, una de les coses que de seguida... O sigui, quan a mi m'arriben a la consulta, els propietaris em diuen, doncs mira, resulta que quan està ajagut, quan es va aixecar, quan es va incorporar, notes que, hòstia, que m'acosta molt com posar-me a puesto, vale? Després ja quan em diuen això, doncs bueno, quan s'aixeca li costa i no sé què, arrencar, i després ja quan comença a brandar, doncs ja comença a anar una miqueta més bé en calent, vale? Això és un símptoma inequívoc. Després també hi ha... normalment pujar i baixar sigui pues, bueno, els típics gossos que a casa seva hi ha escales, pues, que no, que l'arquejament de la columna per fer el moviment de pujar escales o baixar escales els hi costa. Després, coses com pujar al cotxe, pujar al sofà, aquestes coses que impliquen que el gos es col·loqui dret en un moment... Doncs això pot indicar que tenim artritis o artrosi ja a columna o bé al terç posterior, que és una cosa molt freqüent de les races grans, a les articulacions de la cadera. Doncs llavors, quan es detecten aquests primers símptomes, és quan ja pots començar a fer coses perquè la cosa no acabi degenerant més. Perquè bueno, l'artritis és una inflamació, l'artrosi és una degeneració i podem aturar-ho. O aturar-ho en part, perquè, bueno, perquè estiguin més temps gaudint d'una bona qualitat de vida.
I com es cuida una mascota que té artrosis? Perquè en el cas de les persones, doncs, hi ha cadires de rodes, bueno, el que deia l'Eduard, no? Que hi ha cadires de rodes, si és una persona gran, doncs l'ajudes, tot. Però, clar, la mascota, què fas? Com la cuides?
També n'hi ha, de cadires de rodes. Bueno, no són cadires de rodes, són com una mena de carretons que el gosset va penjat d'una manera que te porten uns angles. Això, per internet, en pots trobar un far.
Però hi ha tractament, Maribel, en el sentit de... això es pot minimitzar o es pot almenys contenir si detectem a temps que hi ha aquesta...
Sí. Ja, durant la vida, mira, des de que les races grans, des de cadells, ja se'ls ha de començar a donar suplements i condroprotectors perquè durant la seva vida això ja comences a fer guardiola des de que són petitons, vale? I després, pues, bueno, conforme van avançant amb els anys, pues, és interessant, pues, bueno, cada any quan van a la visita de control al veterinari, pues, nosaltres els hi preguntem, i això, i que has notat que tal, que sembla que costa que camini, que s'aixequi, que quan s'aixeca té... I llavors és quan ja els hi comences a dir als propietaris que abans de que tinguin res més, els hi donguin condroprotectors, que en persones això també es fa, que quan conforme et vas fent gran doncs et van donant segons quins suplements perquè les teves articulacions perdurin i funcionin bé més temps.
I a ells els hi provoca dolor? És a dir, ells pateixen cada cop que, quan tenen artritis?
Sí, sí, moltíssim. Igual que nosaltres. És que sempre acabem al mateix puesto. Bueno, aquesta mena de reticència a aixecar-se, a incorporar-se i a pujar i baixar i tot això, no és més que, hosti, tu, quin mal que m'està fotent això. És això. El que passa és que, clar, en comptes de dir-t'ho, doncs fan aquests gestos i no sé què i tu ho intueixes. I si tu no ho intueixes, quan vas al veterinari i li expliques que fa això, el veterinari et diu, té dolor, hem de fer alguna cosa. Ja està.
Ostres, ha de ser molt dur, ha de ser molt, molt dolorós. Ara he pensat en un gos, precisament una gossa que tenia el meu pare, la Perla, que tenia artrosis i fins i tot els últims dies, abans doncs no ens va deixar, li tremolava la mandíbula quan era l'hora de menjar. Ha de ser terrible per un animal.
Cert, igual que per nosaltres, és que pobrets ens necessiten perquè detectem el que els hi passa i els puguem ajudar. I bueno, llavors tot és qüestió de que el propietari sigui bueno, el controli i el vigili i detecti abans de que sigui greu totes aquestes signes que ens donen per poder-ho tractar abans de que la cosa sigui més dolorosa.
En tot cas, com sempre diem, davant de qualsevol dubte, davant de qualsevol consulta, si hi ha alguna cosa que no acabem de veure clar, ens adrecem al nostre veterinari o veterinària de capçalera i mirem de treure l'entrellat, que ningú vulgui fer de les seves, que ningú es pensi que és més savi que els experts o els que han estudiat per aquesta matèria. I si dubtem de que el nostre gat o gos pot tenir artritis o artrosis, doncs anem a veure, en el nostre cas, a la Maribel, i en el cas doncs dels, jo què sé, dels pixapins, doncs, que ja s'espavilaran per allà a Barcelona, que ja tinguin de veterinaris o veterinàries. Maribel, moltíssimes gràcies un cop més per acompanyar-nos i compartir aquesta estoneta amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres. Fins
a la propera.
Una
abraçada. Adéu-siau. Paula, déu-n'hi-do, escolta, ha quedat demostrat, almenys amb l'explicació de la Maribel, que està molt bé tot això de l'exercici que dèiem tot just començar, però que s'ha de fer també en moderació. I a partir de quan toca, que si ens passem o ens anticipem, al final en podem sortir escaldats.
Exacte, i sempre que et recomani algú, perquè no pots entrenar lliurement, com explicava el company de CrossFit que heu tingut a Lliçó de Vida.
Exacte, i tant, la lliçó de vida. Paula Jansà,
que
acabis de passar un bon divendres, bon cap de setmana.
Igualment, adéu.
Fem una petita pausa i de seguida tornem. Fins ara.